és l'hora de mossega la poma.
Amén.
Hola, mosseguis. Benvinguts al programa 217, al quart de la ja anem pel quart de la vuitena temporada, Marc Alier. Avui parlarem de codelearn.cat, aquest mètode innovador per fer aprendre a programar.
Però és Odim CodeLearn
o CodeLearn. Sí, però l'altre dia... Bueno, després us ho explico. És un mètode innovador per aprendre a programar per nens i joves. I en temps de tertúlia comentarem experiències nostres i vostres que ens heu fet arribar via Twitter i la comunitat a Google Plus en relació als maldecaps que us ha portat instal·lar l'iOS 8. Actualitzar la nova versió del sistema operatiu dels iPhones i dels iPads. També parlarem d'Amazon, de les noves tauletes Fire i del seu telèfon intel·ligent Fire Phone, que ho està patant per malament a Estats Units. Aquest programa t'arriba gràcies a capsid.cat, l'empresa especialista en administració de sistemes crítics focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat. Mossega la poma rep el suport de Neapolis i Canal Blau. Comencem.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la poma.
Des dels estudis centrals de Mossega la poma, amb una taula en forma de tortuga. Per què? Us preguntareu. Després ho desvetllarem el misteri. Benvinguts al programa setmanal on conversem de forma dispersa, de tecnologia i moltes coses més. Control tècnic, Rubén Gervillà. Un honor tenir-lo per aquí controlant la nau. Codirecció, postproducció i avui l'únic tertulià i de tot, el senyor Marc Alier.
Sí, hola.
Hola, hola. Sí, se t'escolta molt bé, Marc.
Ah, doncs sóc jo, és el meu micròfon, no sento ningú.
Molt bé. Producció,
ara em sento.
Producció, conducció, direcció i qui us parla, en Tomàs Manzanares. I saludem a totes les emissores...
Que ens emeten a través de la xarxa, a través de la xarxa d'emissores...
De la xarxa i de...
De la xarxa, de Canal Digital i Nació Digital. I no saludem...
A qui no ens remeten. Un plaer compartir aquesta hora amb
Tomàs,
tots vosaltres.
Tomàs, estic molt content.
No m'estranyo.
Estic molt content perquè he aconseguit que aquest jack funcioni i sentir-te'n a tu i sentir les musiquetes d'en Rubén. Però estic molt content perquè al final he trobat la solució al problema.
A quin problema?
A veure, el problema és comprar un iPhone 6 o un 6 Plus.
Ara després t'explicaré una cosa quan posem la
música. I la solució és que BlackBerry ha tret un phablet quadrat. En comptes del rectangle, que
és un
quadrat.
És un quadberry.
És un quadberry. Ja està, és la solució perfecta.
Hòstia, i de veritat l'has vist?
Ja no l'he vist, però he vist que ja l'han anunciat, que treuen un nou phablet que serà la gran revolució. Estic que ho penso que com a mínim en vendran
un. Escolta, amb poca broma, ha anat cagant-la tant BlackBerry amb tots els respectes, una darrere de l'altra, que igual ho peten amb un phablet quadrat, amb un quadberry.
A veure, a BlackBerry van trobar una solució en un dia, un problema, que era el problema del correu electrònic corporatiu, i els hi va durar 10 anys.
I els teclats també els feien molt bé, perquè els teclats que ara tenim en iOS 8, que després parlarem, venen de BlackBerry.
Sí, però no van innovar més.
Ja.
A Mossega la poma ens encanta que ens escoltis cada setmana. A casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial. I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
Molt bé, entrem en temps d'entrevista. Avui toca parlar de CodeLearn o CodeLearn, un tema que ens agrada perquè la programació ens agrada i la programació per infants i per nens també. I avui especialment contents perquè ho farem amb un representant de l'empresa o de l'organització, després ens ho explicaràs, i fidel oient de Mossega la poma.
Que ve a les trobades de fer...
Ve a fer birres amb nosaltres, en Pau Nin. Pau, moltes gràcies.
Què tal? Bon dia.
Molt benvingut, Pau, ha vingut amb bici, ha passat una peripècia.
Home, avui venir amb la que està caient en bicicleta...
Sí, doncs jo he vingut amb moto, també tornaré passant una peripècia per tornar. Doncs això, ha vingut a Mossega la poma.
Moltes gràcies per convidar-me.
Anem a introduir, abans de parlar de CodeLearn o CodeLearn, parlem una mica de tu has estat profe de primària.
Sí,
sempre has estat vinculat als temes d'informàtica?
Sí, això diguem em ve de lluny i sí, una vegada vaig acabar les últimes de la carrera vaig voler especialitzar-me diguem amb això, amb les TIC, amb les noves tecnologies i bueno, i l'any passat vaig poder tenir una experiència en una escola i aquest any estic amb aquesta aventura.
Amb l'aventura de CodeLearn, no? Sí. Explica'ns què és això de CodeLearn, en què consisteix el mètode, a qui va adreçat, com us podem contactar, etcètera, etcètera. I després, si vols, profunditzem una mica més amb el tema pedagògic i amb la metodologia.
Sí, doncs el mètode aquest, CodeLearn, és un mètode que va sortir, diguem, farà qüestió de 3 anys.
A Estats Units?
No.
Aquí?
És aquí, català. Diguem, sí que s'està generant molt de...
Rebombori, no?
Molt de rebombori amb la qüestió de la programació adreçada als infants. I aquí a Catalunya és cert que estan sortint unes quantes iniciatives, però no hi havia ben bé cap plantejada com aquesta, que era ben bé una extraescolar pensada per que els infants aprenguessin a programar.
Hi ha un vídeo molt interessant, per això parlava de que la taula tenia forma de tortugueta o de tortuga, hi ha un vídeo on el nano posa les instruccions que és 4D, o sigui, per fer un gir de 90 graus, E100, que recorres 100 píxels, suposo que serà, no? O 100 punts,
sí,
no? I aleshores
amb això el nano... tortuga, sí, que viene el logo.
Exacte, em recordava molt el logo, eh? Mm-hmm. Això entenc que només és una part potser pas més petit, perquè era un criu molt petit, no sé si tenia 6 o 7 anys o 6.
Amb quin llenguatge aprenen programa els nens?
De fet, s'inicien amb Logo. És el primer llenguatge que aprenen. Bàsicament...
El logo que nosaltres coneixem ha anat evolucionant,
Sí. Entenc, eh? Para cuadrado repite 4.
Sí, no, el logo que fan servir ells em sembla que és un logo pensat per robòtica, no?
Sí. De fet, també, diguem, no només ens centrem en el fet de programar, sinó també ho portem al món de la robòtica. De fet, ja tenim alguns robots que això... Comencem precisament amb Logo perquè té una sintaxi molt senzilla i està molt pensat perquè les instruccions que tu li donis les respongui l'ordinador.
Abans d'entrar en detall, CodeLearn és una empresa? És una associació? Què és? És una empresa, entenc?
Sí, això...
Amb la voluntat, diguéssim, de tenir representació o anar-se extenent per tot el territori català.
Sí, de fet, això va començar a Manresa i un any més tard, ara l'any passat van obrir el centre Manresa i un any més tard ja hem fet el salt a Barcelona amb 2 centres.
Al centre de Sant Gervasi?
Això mateix, a Sant Gervasi i a les Corts.
I a les Corts, okay. Perdona, i dèiem parlàvem una mica del mètode, parlàvem que començàveu amb Logo, que és un llenguatge senzill.
Exacte. Diguem això, perquè la senzillesa de fer dibuixos, no? I ens permet fins i tot fer bucles, el nen de seguida ja intueix que per fer segons quin dibuix necessita...
Sí, en lloc de fer una enumeració continuada d'instruccions, fas un bucle que et genera un conjunt d'instruccions molt més sintetitzat.
El que us deia abans, per quadrat, repeteix... 4, avança, 100, gira dreta, 90.
Ja està.
I això s'entén, ho pots fer amb un nen, li pots fer amb un nen a la pissarra i li dones les instruccions i el nen ho entén i després també ho interpreta l'intèrpret de Logo. Quins altres llenguatges feu servir part de Logo?
Després de Logo passem a Karel. És un llenguatge...
Karel?
Karel, sí, és un llenguatge...
Perdona, el món de la programació per infants és un món bestial,
Sí, sí,
hi ha històries molt interessants.
Dissenyat per Richard Pattis a principis dels anys 80 i es diu Karel en honor, en reconeixement al creador de la paraula robot, per dir-ho així, que era Karel Capek.
Karel Capek, no? Que va dir... Això sortia en una novel·la... No sé, tu vas explicar-ho... Tu no...
Veure, robòtica la va inventar l'Asimov i robot venia d'abans, perquè venia d'una paraula en polac, que en si era robota, i llavors el Karel Capek aquest ho aplica, i hi ha un giny que faci això d'obrir.
Vale. I el bo del Karel és que ens permet...
No tinc ni idea, quina pinta té el Karel?
Diguem que és un personatge que es mou per una pantalla on hi ha uns beepers, on hi ha, diguem, objectes a recollir i això ens permet utilitzar els condicionals
com un menjacocos d'aquest, no? Com un Pac-Man,
ser...
no? Un Pac-Man que...
Vindria a ser més o menys així, sí. Ja. Ens permet utilitzar els condicionals perquè precisament això li diem, si trobes un
personatge bo te'l menges i si és dolent et matarà, no?
Sí, el típic de si trobes una paret al davant, doncs gira. Sí, sí. I després passem... Tot això està pensat en aventures. Diguem, té un factor de gamificació que si voleu després us l'explico. Després passem a la següent aventura, que és la de Python.
Mm. Llavors, hòstia, ja... Python ja és un salt, eh? I aquí ja, ja anem una mica més seriosament, eh?
És un salt.
A quina edat? Hi ha límits d'edat? O ho deixeu una mica a l'evolució del nen que, com tiri? Perquè, clar, de logo a Python, doncs no sé si un nen de 6 anys estaria...
Sí, de fet és això. Nosaltres diem que poden venir tots els nens de 7 a 17, per dir-ho així, però amb que sàpiga, doncs, hi hagi fluïdesa o, diguem, escriure mínimament aquesta maconografia que també intentem ensenyar qüestions d'ofimàtica, diguem.
Tot i que, a veure, jo parlo per experiència personal, és l'haver estat programador durant bastants milers d'hores, el que fa és que no escriguis mai bé a màquina. O sigui, amb la programació, com que hem d'estar tot el rato posant punts i coma, obrint corxetes, tancant corxetes, obrint claus, tancant claus...
Sí, no, però no és això.
Desaprens la mecanografia.
La mecanografia s'estudia.
Sí, sí, i és allò. Jo t'he vist a tu fent mecanografia i fas molta ràbia, perquè només l'ordinador i les mans sembla que volin. Això sembla que toquis un...
Però, mira,
sembles un
pianista. Ara explicarem l'anècdota.
I jo, en canvi, sempre t'escolta.
Sí, però això no... Però jo també he sigut programador moltes mil hores, eh? També he programat amb RPG i en Cobol, ara explicarem aventuretes.
Mare de Déu.
Saps per què... I la guitarra, sí, sí. Saps per què escric a màquina sense mirar? Perquè vaig renunciar a anar a jugar a les tardes a futbol. Un mes que a ma mare li van regalar...
Hauria fitxat el Barça i
haguessis
guanyat milions.
I hagués guanyat milions i mirar la mecanografia... En fi,
perdona. Sí, però igualment, jo vaig fer algun curset de mecanografia, però a mesura d'anar programant, desaprens. Perquè el que estàs és tot el rato fent copy, paste i obrint coses i tenc...
Ara hi ha ajudes a la codificació, hi ha, ja ho diré demà, sí. Processadors de text especials per llenguatges.
Sí,
però... bueno,
amb això que deies, Marc, precisament, és molt interessant perquè és un dels punts claus de la qüestió, que és aquest de, amb els anys que fa que programo, justament nosaltres a CodeLearn el que ens creiem és que s'aprèn a programar a base de la constància, a base dels molts anys, diguem com si fos un instrument, no?, que parleu de la guitarra. Justament és això, és el fet de... nosaltres ho plantegem com un extraescolar on els nens venen un cop a la setmana, és una hora presencial, però com es tracta d'una plataforma online, a casa...
Es poden connectar via internet, és un servei web, ells es poden connectar i on s'han quedat, cadascú té una compte i a partir d'aquest compte pot continuar evolucionant el seu programa i provant amb els pares...
Que no s'han de configurar el seu ordinador, tindre el programa... No. Però això a vegades és una barrera, és ai, ara se m'ha desconfigurat tot, no. Ara he perdut el... ja tens l'entorn muntat web i ho tens tot muntat.
I tant, amb un simple navegador és això, entren des de casa seva i nosaltres els hi demanem que facin doncs, 10 minutets d'exercicis diaris.
Ok.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta Mossegui.
Molt bé, a taula amb en Pau Nin, Mossegui de Pro. I és que em fa molta gràcia que hi hagi un Mossegui avui al programa.
Hi ha moltíssims de Mossegui.
Ja, però normalment ve gent que no és oient del programa.
Jo l'altre dia m'ha fet un susto tremendo. Hi havia un senyor amb el cotxe d'aquests que porten la ràdio més forta que...
D'aquests que l'Ajuntament, no? Els hi paga un plus per poder fer la publicitat a l'Ajuntament via la ràdio, no?
Sí, però va... I
de cop i volta què et va passar?
Em sento a mi mateix.
Era un eco. I era ràdio.
I era el senyor aquell en comptes d'escoltar Xumba Xumba, doncs em anava posant a mi per tot Badalona. I
era la gent de Ràdio Ciutat de Badalona que estava metent Mossega la Poma. Doncs des d'aquí molts records a la gent de Ràdio Ciutat de Badalona. D'acord, estàvem... arriben a Python. Això sí que ja flipo. O sigui, un criu de 14, no? 13, 12, arriben a Python.
A veure, el Python...
Amb el mal que ha fet... El Python ha fet molt mal.
El Python
ha fet molt mal.
El Python
ha fet molt mal. Bueno,
està molt...
Tu, ara, opinió...
El Python està molt bé i es difereix molt poc del logo.
Sí.
L'única cosa és que amb el logo s'han fet intèrprets traduïts a cada llenguatge. Jo havia donat classes de logo fa molts anys, molts, i potser estem parlant del 92 i us donava classes de logo també així amb activitats extraescolars i tenim un logo en català. Tenim un logo en català i el problema és que havies d'aprendre la sintaxi del que el tenim en català i en l'altre lloc que tenia un intèrpret en castellà. I 20 coses que canvien.
Suposo,
el Python, Pau, és en anglès directament.
Exacte. Suposo, Pau, que quan arribes a això, el Python ja és en anglès, que és un llenguatge que pots fer moltes més coses, és un llenguatge que pots fer...
treballar les variables, diguem, les estructures
de dades... Hi ha conceptes, diguéssim, més complexes de programació.
Pensa que els dos llenguatges, els tres llenguatges natius de Google, per exemple, són Python, Java i C++.
Sí.
Els altres llenguatges...
Sí, això mateix es fan saber els pares, diguem. I després hi hauria un quart estadi que ja passem a Scratch, que és el
no sé. És curiós que sigui l'últim llenguatge l'Scratch, perquè sí. L'Scratch és un llenguatge de programació, però que no és un llenguatge visual, on els blocs del programa del programa, en comptes d'escriure's en un editor de text, arrossegues blocs com si fossin peces d'un puzzle, i fas un puzzle que és el programa. Llavors, i sé que hi ha moltes iniciatives en temes de programació per Scratch, i després l'App Inventor, que és basat en un llenguatge com l'Scratch per programar amb Android, i que hi ha molt de moviment a moltes escoles de Catalunya en tema de programació de mòbils amb Scratch. Hi ha més, diguéssim, a partir de l'ESO. I m'estranya que comenceu amb l'Scratch després
de Python. Però l'Scratch dintre, o sigui, aquest quadre, aquest mòdul que tu mous, té un conjunt d'instruccions. Suposo que escrius han d'entendre-les, i suposo que entendre aquest tipus d'instruccions.
És visual, tu juntes això amb això i experimentes a veure què passa, i d'alguna manera és una descoberta. Ja.
De fet, és això, és una de les coses que també m'han sorprendre més del projecte, però quan m'ho van explicar amb un raonament ho vaig entendre, que és que és això, diguem, el que es pretén aquí és donar les bases de la programació, i que hem escollit diferents llenguatges de programació que, diguem, que el que poguessin era entendre la programació en general sense haver de lligar-te a cap llenguatge de programació concret, no? I el fet de Scratch sí que s'està utilitzant molt per aprendre, i de fet és que convido a qualsevol que pel seu compte, si vol entrar a scratch.meet.edu, doncs faci qualsevol projecte perquè veurà.
A més, entres a scratch.meet.edu i tot està en català.
Ah, sí?
O sigui, tu entres a la pàgina del Meet i si el teu navegador està en català, tu trobes en català.
Sí, aquí s'ha de reconèixer la gran feina dels traductors.
És una eina educativa, i evidentment has d'educar amb la llengua materna.
Hi ha objectius, hi ha temps, és una cosa, una pràctica que el nano pot fer durant molts anys i no té un límit? Com us ho plantegeu? O sigui, hi ha traçat un tipus de currículum? O...
Sí, és això, diguem, la mateixa plataforma està dissenyat perquè, diguem, vagin avançat, cadascú al seu ritme. De fet, això també m'he molt condicionat a la feina que facin en casa, evidentment, perquè amb una hora a la setmana, llavors n'hi ha nens que avancen a
molt
velocitat de llum, i ha d'altres que els hi...
Recomaneu que vagin al centre? Recomaneu que vagin al centre físic, que estiguin amb vosaltres?
Sí, de fet és que és això, malgrat acordem una hora setmanal, els hi diem que en qualsevol moment que ho necessitin, si volen baixar, si volen escriure'ns un correu, aquesta atenció permanent, perquè és que, de fet, al ser una qüestió, ho hem plantejat com molt gamificat, com un joc, i assoleixen punts. Ells, per cada diguem, repte que superen, assoleixen punts. I hi ha alguns nens que, clar, només pel fet d'assolir punts, i fins i tot tenen un plus de continuïtat, si fan els exercicis cada dia.
Jo aquí tinc una sèrie d'opinions. La primera, una hora a la setmana, si s'està aprenent a programar, no és suficient.
En absolut.
Programar ha de ser... Quan jo vaig començar a programar als 13 anys, que em va caure un Sinclair ZX81, és una obsessió, i el problema és que els teus pares t'han de dir: nen, deixa el cony d'ordinador i vine a sopar, o vés a dormir d'una vegada, o vine a mirar la tele, perquè estàs absolutament obsessionat amb allò que
s'ha de
fer coses. Entenc que el que vosaltres esteu fent en una hora a la setmana és, diguéssim, com
pautar,
girar la classe, els nens... Diguéssim, en aquest cas sí que fan els deures, que quan estan vosaltres no programeu, sinó que esteu parlant de lo que fan i fent preguntes i respostes. I
sí, a més, les sessions presencials també s'aprofiten per ampliar fora de la pantalla, diguem, portar-ho a la robòtica, que tenim robots al mateix local. És això, una hora a la setmana no és suficient, i el factor de la constància de fer els deures cada dia sí que és important.
I després és el tema de la gamificació, perquè ara s'està intentant gamificar tot amb el tema d'educació, i jo crec que és una patranya tremenda. I tothom sap, no, la gamificació...
En alguns casos pot tenir sentit, Marc.
La gamificació és una... es parla de gamificació quan en realitat el que s'està fent, o sigui, el que s'està aconseguint quan s'està gamificant és tindre un mecanisme de feedback en la persona que està aprenent. O sigui, quan a tu t'agafes i estàs fent alguna cosa, jo què sé, aprenent a tocar un instrument, i tu, per exemple, a través d'un programa et donen un element de gamificació, et donen un trofeu com els que et dona el Super Mario Kart, vale? Aquell trofeu en realitat no serveix per res i t'importa un pepino tenir-lo. El que sí que t'interessa és el feedback,
haver assolit el nivell,
el feedback que tu tens de que estàs progressant. Llavors, moltes vegades la gent parla de gamificació, no, la gamificació, si tu no tens interès en la matèria,
és igual,
els trofeus te la porten al pairo. Però en canvi, si tu estàs supermotivat amb la programació i tens un trofeu de programació, aquell trofeu és important, però l'important és la programació. El que és important és aconseguir que aquesta programació esdevingui útil pel nen. Si es trobem en algun cas que en la seva vida normal, alguna cosa que ell fa, ell pot fer un programa per resoldre el seu problema, llavors aquest nen ja està enganxat.
I això,
els gallifantes o aquests trofeus del Super Mario Kart no serveixen per res.
Bueno, com és un element més. Però això està pensat tal com ho diu el Marc. Hi ha exercicis o propostes de programació que resolen problemes, diguéssim, diaris dels nanos?
Amb això últim que deies, em feia pensar en la frase, em remeto a paraules de Steve Jobs, que és això, que deia, és necessari que els nens aprenguin a programar perquè els ensenya a pensar.
Això completament d'acord.
I això, diguem, ho extrapolem a tots els àmbits que podem, i tant.
Sistematitza la forma de resoldre un problema.
Exacte.
Quan tu fas un problema, de fet, fas...
I t'obliga a les accions que prens a posar-hi una lògica, que és l'altre component,
sí,
interessant.
A veure, per exemple, a tu et van ensenyar... tu ara series capaç de fer una arrel quadrada amb paper?
Ni me'n recordo.
Aquell algoritme que feies, aquell símbol, sí, i feies, sí, aquell... Jo no me'n recordo.
Si em posés, igual em sortia, però de veritat...
Ara no me'n recordo, no sabria per on començar, però de fet a nosaltres ens explicaven l'algoritme aquell i ens ensenyaven a aplicar aquell algoritme. Mentre que quan estem aprenent a programar, el que estem fent és buscar nosaltres l'algoritme. Fer que una altra cosa l'apliqui i... I a més,
una solució.
Refinar-lo. Identificar que ens hem equivocat amb l'algoritme, que és quan estem debugant, la capacitat aquesta de depurar. Tu has fet unes assumpcions, això hauria de funcionar així, per què no està funcionant així? Això és el que t'ensenya. Quan tu t'estàs ensenyant a fer les divisions o a fer les arrels quadres aquelles, el que estàs fent és tu d'ordinador. Estàs ensenyant amb un nen de fer d'ordinador.
I no tens cap mecanisme de depuració. Jo estic d'acord amb tu que l'exercici de... tu reconeixes que t'has equivocat i tu tenir mecanismes per autocorregir-te, per trobar l'error, això és super, super interessant.
Cada setmana a la teva emissora Mossega la Poma. Una hora per parlar de tecnologia, emprenedoria, ciència i cultura. La tecnologia és cultura. Mossega la Poma.
Molt bé, Pau, no et deixem parlar, ja veus?
No, ja sap on anava.
Ja, sí, home, ja he escoltat molts programes. Més coses que volguessis comentar de cap a on aneu, cap on us orienteu, quin pla d'expansió existeix, perquè entenc que la presència física de tenir centres per atreure, suposo, per proximitat als alumnes és molt important, no?
Sí, de fet...
No hem parlat de preus, això també seria interessant saber-ho,
Sí, diguem, les persones que entren, diguem, paguen una matrícula inicial i després estem parlant d'una quota mensual que és com qualsevol extraescolar, qualsevol extraescolar que et puguis trobar. De fet, és això, aprofito el moment per convidar, perquè ara tant a Sant Gervasi com a les Corts, amb la recent inauguració que hem fet, tenim una promoció de pioners que en aquest sentit sí que aquestes persones que, diguem, que vinguin amb nosaltres en aquestes properes setmanes tenen un descompte.
Un descompte important, molt bé. Cap on aneu?
Doncs bé, estem oberts a propostes, en aquest sentit sí que...
Col·laboreu amb escoles?
Sí, hem començat a fer col·laboracions amb escoles. De fet, ja tenim concert amb algunes escoles de l'Alt Urgell, del Bages, i de fet és això, estem intentant, doncs, mirar possibilitats, estem analitzant... El...
I amb educació heu parlat? Com us moveu més a nivell polític, a nivell d'organisme, no sé, de la Conselleria d'Educació...
El Departament d'Ensenyament.
O el Departament d'Ensenyament, exacte. Fins a, us heu mogut per aquí o encara no?
Sí, sí, de fet tenim contactes i els, diguem, els treballadors d'aquí de Codelens són tants professionals de la informàtica com professionals del món de l'educació.
Combineu les dues facetes.
Per exemple, en el Departament d'Ensenyament m'explicava, estava dijous passat en una reunió i estàvem parlant de que es fan activitats de formació de formadors i els professors dels instituts i els mestres també van a escola. Doncs els cursos que s'omplen més sistemàticament és quan es munten últimament cursos d'escratx.
Ja, curiós. O sigui,
els professors que volen aprendre escratx per utilitzar-lo, sobretot professors d'institut, perquè una de les coses que hi ha és que l'aprendre a programar ja som uns quants els que aconseguim que és una competència bàsica.
Jo diria una cosa més, important. Encara que no hagis després de viure de la programació, ni que siguis un gran programador ni res de tot això, l'aprenentatge del concepte de la programació et fa ser un usuari molt més enriquit, un usuari normal i corrent d'informàtica molt més enriquit, perquè entens com allò està fet. Entens com quina és la lògica i saps com treure-li més profit a qualsevol eina que després utilitzis. Hi ha molts més conceptes, però en general t'ajuda molt. Hi ha molta gent que té un gap quan s'aproxima cap a la informàtica, parlo de gent gran o gent que no toca els ordinadors. Biaix, exacte. Doncs això ho pot superar. Alguna cosa més de...
aquest programa heu après dues paraules, una és biaix i l'altra és patranya.
Patranya. Codelearn.cat. Tothom que vulgui que s'adreci a aquesta pàgina web, allà tindrà més informació, hi ha vídeos molt interessants.
És codelearn.cat.
Sí.
Perquè jo vaig entrar a codelearn.com i és un d'allò d'aprenentatge de Ruby on Rails, jo diria, parlarem de Ruby on Rails avui.
No
és un altre, és .cat.
I què més volies comentar abans que tanquem la conversa?
Bé, no sé, això, de fet, si fem una ullada al món, cada vegada són més països els que s'estan
apuntant.
Al Regne Unit mateix, a Estònia van ser pioners ara ja fa 2 anys i de fet aquí a... La Comunitat de Madrid va fer una notícia d'aquestes bombes fa 3 setmanes, a Navarra també n'estan fent coses i estem desitjant això, que aquí a Catalunya es comenci a moure perquè, com dèieu, hi ha molt d'interès i realment val molt la pena.
Molt bé, Pau, doncs a tots que estiguin interessats, codelearn.cat, us connecteu i tindreu més informació. Gràcies per explicar-nos aquest tema tan interessant.
I ara convidem que et quedis amb nosaltres al Tartulí Mossegui, perquè estem molt emocionats amb el nou BlackBerry aquest quadrat.
Sí, sí,
és
moltes més coses.
Necessària.
Per cert, ara anem a posar una petita pausa musical. Escoltareu a la gent de Coriolà, que és un grup indie que ha nascut aquí, que s'ho ha fet tot ells, i que tindrem la setmana que ve tocant en directe a Mossega.
En directe
a Mossega la Poma.
Tot va començar amb els llençols cremats, el sol i els nens dormint la son de Hollywood. El carrer de nit va quedar tan lluent i les banderes van esclatar amb el color diferent. Thank you.
gran senyals de sal i sang. L'endemà la llum com un toc de verí volia intoxicar el teu cor.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Esteu escoltant Mossega la Poma. Benvinguts a la tertúlia Mossegui.
Estem a Mossega la Poma. De tranquis.
De tranquis.
És que hem dinat massa i ara estem així.
Doncs sí, jo m'he dinat a les 12.
Una mica d'aquí, de vidilla, home, una mica de vidilla.
Vinga, doncs això, que esteu escoltant Mossega la Poma, benvinguts a la part de la tertúlia Mossegui d'actualitat tecnològica.
Ens hem de tornar a presentar tots, tu ets en Tomàs, jo sóc en Marc.
I tenim en
Pau. I tenim en Pau aquí.
I avui parlarem de, sobretot, bueno, parlarem de moltes coses, però comencem parlant...
El Fable quadrat
no, un Fable
de BlackBerry.
iOS 8, com va la cosa?
A mi m'encanta.
Sí, però anem a explicar, a veure, perquè jo he estat seguint a Twitter una mica, ja vam comentar des del compte de Mossega la Poma com es estaven anant a la gent, i jo crec que l'experiència canvia en funció de quin telèfon tinguis.
Mira, si tens un 4S, és ser molt cafre en actualitzar.
A veure, que hi ha gent que no se'ls pot canviar.
La gent que tenia un 4 i es va actualitzar a iOS 7, tothom es va queixar. I tothom es va cagar en tot. Mm. Perquè, a veure, el sistema operatiu, doncs cada vegada... O sigui, a veure, tu tens una màquina en la que tens que executar el sistema operatiu i tens que executar les aplicacions. El sistema operatiu és més avançat, fa més coses, és més pesat, vol dir que hi ha menys espai per les aplicacions i va més lent. Quan els d'iPhone 4 es van passar a l'iOS 7, doncs tothom es va cagar en tot. Doncs els de 4S és dir, no ho veus a venir, ja és, és teorema de Manolete. Sabes torear, pa què te mete?
Sí, és una mica, com, una mica forçat a que realment hagi
no
de començar a canviar.
No hi ha funcionalitats meravelloses addicionals,
sí,
home.
Sí, però, a veure, posem-nos a la pell de la gent que ha de fer una inversió. Un iPhone 5 lliure, un iPhone 5, que ara serà el 5C, et costa 500... No, perdona, el 5S, no? 599. Dic, no recordo malament, 600 euros.
Deixa't d'estar. Tu et compres avui un telèfon, o tu et compres el 4S. Llavors, el telèfon...
No, el 4S ja no el venen,
veure,
no?
El 4 no, ja no el venen, però els que es van, qui es va comprar un 4S en el seu dia, jo me'n vaig comprar un, vale? L'ha redat, no sé si em sembla que el té la meva mama ara, llavors, aquell telèfon anava amb iOS 5, i amb iOS 5 vola, i va fantàstic, i fa totes les coses que havien de ser. Què passa? Que tu vols actualitzar-te, és la cullereta per dir canvia de telèfon, però tu compres una cosa i aquella cosa que segueix funcionant. Tu apliques les actualitzacions de seguretat d'iOS 5 i segueix funcionant. De fet, a l'iPhone 4, el 4S, amb iOS 7, va prou bé. Llavors, si te'n vas ara en el proper, doncs saps que potser
et
no
anirà prou bé. Et veus forçat a canviar de terminal.
Però segueix funcionant a l'iPhone 4S.
Sí.
I molt bé, tant amb iOS 5 com iOS 6 com iOS 7.
Però no amb 8.
Doncs si vas al 8, encara et pots anar-hi, però sota el teu risc, la teva màquina n'és justeta.
Vull explicar alguna de les coses que he anat provant aquests dies amb l'actualització, que m'han agradat força.
La lletra grossa.
La lletra grossa.
Immensa.
Immensa, però és que són cegatones, ha anat molt bé.
És brutal.
Tu quin telèfon portes, Pau?
El meu telèfon, diguem, és prou millorable, però sí, puc parlar de l'iPad Air estrenat fa 2 mesos, que és que l'iOS 8 em va de meravella.
Una de les... el text gros? Hi ha una opció de sistema de l'iOS.
Bueno, hi ha gros que t'hi cagues. El que t'hi cagues és il·legible, és massa gran.
Clar, jo tenia posat el gros que t'hi cagues per dir, perquè és una funció, diguéssim, de tindre el text més gros i que algunes aplicacions, sobretot aplicacions pròpies d'Apple, de sistema i les notificacions, ho tenien. Però no hi era sempre.
En
iOS 6.8 s'ho creuen i et foten el text gros, gros.
Sí. Sí,
per si jo he tingut que baixar la mida de lletra perquè ja era massa grossa per mi. Suposo que amb l'iPhone 6 Plus doncs ja sí que vas amb el nyaparrot
i aleshores canviarà. A mi m'ha agradat força, l'he provat molts dies, l'he provat des de moltes aplicacions, el dictat en català funciona molt bé, interpreta, llegeix el que dius amb un índex molt 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 gran d'encert. Recordeu que el dictat en català, el dictat en general, és una, o sigui, l'invoques des del teclat. Ja a sota del teclat veus un micro, sí, quan li dones
no
en el micro,
ni fer càntics ni coses,
no has de fer la dansa de la pluja.
Vale.
Aleshores, què vol dir això? Vol dir que a qualsevol lloc on aparegui un teclat, tens la possibilitat del lloc d'escriure dictar-ho, i de veritat que, home, no sé, igual tens, si tens problemes de dicció, igual hi ha algun problema més, però si parles bé, i no cal que parlis lent, jo parlo ràpid i el tio interpreta perfecte.
Però això de Jo hi crec molt amb això del dictat, de que l'ordinador t'escolti, perquè m'he xupat tots els Star Treks que s'han fet mai, vale? I ves els documentals,
és
i tot, ells això de dir ordinador, obre'm la porta, ordinador, posa'm la música, o ordinador dispara un coet i tira aquests Klingons fora de l'univers, treu-los de l'univers o de l'espai-temps o del que sigui, llavors, jo hi crec en això, però, clar, jo estic, i a part de les situacions en què estic jo tancat al meu despatx i no hi ha ningú, clar, estàs envoltat de gent, llavors, si tots estem parlant amb el nostre ordinador, amb tothom parlant, amb qui parles, amb ton fill, amb la teva dona, amb el cambrer o amb el telèfon, i semblem tots grillats.
Sí, això és una cosa que s'hauria de... Amb entorn de silenci és una cosa, i amb context que no és silenci.
Però l'entorn de silenci és complicat, o jo què sé, si estàs treballant, jo estic escoltant música, ellos
els mosseguis d'arreu del món ens envien coses. L'altre dia un va enviar una fotografia d'un carrer, no sé, sembla que era de Washington, on hi havia un carril per gent que anava amb mòbil i un altre carril per gent que no anava amb mòbil, perquè es xocaven. Sí. A més, el carril era un carril bici, era un carril bici amb dues direccions.
Però de cotxe o per persones?
Per persones que van parlant en el mòbil o mirant mirant en el mòbil.
I un carril per la gent que va
amb mòbil. Sí, sí, i al costat la gent que va caminant normal sense mòbil.
Que van caminant, estan per el que toca.
Vale, més coses. Això la gent d'Android, que ja ho coneixia, i la gent de BlackBerry no ho diguem
pas. Una cosa, o sigui, estem fatal.
Estem fatal, sí.
Estem fatal. Jo ho havia fet, i ara no ara, però fot molts anys que anava amb llegint un llibre caminant pel carrer.
Bueno,
hi havia xocat alguna vegada amb algú.
Sí, jo també. Jo vaig
de fet em van atropellar i vaig morir.
Vaig ensopegar amb una paperera, però bé. I no us dic on vaig impactar, però vaig estar una estona renegant.
Ai!
Fa mal, sí, ja ho sé. Nous teclats de tercers amb català predictiu o diccionari propi. I aquí vull entrar... tinc pendent de fer un article per Mossega la Poma. Vaig a indicar-vos dos possibilitats, que proveu-les, tot i que una és de pagament. La primera possibilitat es diu SwiftKey. Ho posaré a les show notes del programa.
Ja fa anys que està Android i sí, que és el teclat preferit de la gent que utilitza.
SwiftKey és gratuït.
És el que arrossegues?
Sí. SwiftKey és gratuït.
Vas de tecla a tecla com si juguessis a l'oca.
Exacte. I arrossegues per poder construir una paraula. Vas d'una tecla a l'altra, casa, C-A-S-A, no? I fas en lloc de...
Quan t'has de fer clac,
exacte.
Més és predictiu que...
Però sí, això ja és predictiu. Però a veure... Quan van sortir els teclats predictius, el mateix teclat predictiu d'iOS 3, tothom es cagava en Sant Petersburg amb el teclat predictiu i tothom va fer unes manifestacions terribles, però terribles, perquè volien desactivar-lo.
En lloc de fer la B baixa, feien la T de teclat, no? Bueno, bromes a banda. El SwiftKey no té català per defecte, porta diccionari predictiu en castellà.
Per omissió,
tens raó. Però té una cosa molt bona, té dues coses bones, que ens les va comentar en Raül i tenia raó. Una és que tu ho pots unir al teu compte de Google i qualsevol dispositiu que tinguis, que tinguis SwiftKey i l'uneixis en el compte de Google, comparteixes les paraules que tu vas introduint. És a dir, que ell aprèn de les paraules que tu introdueixes.
Pots posar paraulotes teves habituals.
Exacte. Aleshores,
això és molt útil.
I com no té català, el bo és que al principi és un rotllo perquè has d'anar les paraules noves, ell les va absorbint. Però quan ja portes un temps... No parla català, parla el teu català.
Ja sigui,
és el que jo necessito.
Exacte, pues,
perquè el diccionari català està malament. Ja
està fatal,
jo.
Clar, perquè està no parla fatal, el català que tu parles. Exacte. Perquè tu ets de Badalona i parles una cosa molt rara.
No, no, jo sí. Soc jo i... A Badalona estan... encara no
encara
hi
més lluny.
Encara no hi ha arribat.
Bueno, doncs poses AC i poses a cagar la via.
Ah!
Bueno, i l'altra solució que teniu, que sí que teniu diccionari en català i predicció en català, es diu Flesky, val menys d'un euro. Jo l'he provat i la veritat és que no s'adapta bé, o sigui, no m'agrada, no té la mobilitat aquesta i no sé.
En general, els teclats, tant els teclats Quincalla, aquests del BlackBerry, heredats de BlackBerry, o els teclats... són una merda. En general, fins i tot el teclat gros de l'iPad és una merda.
Bé,
de fet, una de les coses que s'estan començant a vendre molt ara als Estats Units són els teclats aquests grossos Bluetooth per ficar-los amb l'iPhone.
Ah, sí.
Amb l'iPhone Plus, com que ara dius, escolta, fots una funda que el fotis així com si fos un mar de fotos, però porto un teclat bo. Quan Palm, a principis de segle, llavors, quan tu ets molt petit, venia que es plegava...
Quina tens, tu, Pau?
Jo 23.
Home. Era molt petit. A principis de segle...
23 anys
tenia...
i ha sigut professor,
Imagina't. Bueno. Doncs, i en venia un desplegable, que jo tinc per alguna banda, el que passa que s'enxufaven a la Palm. Si aquell teclat que feia Palm, que no sé qui té la patent ara d'aquell hardware, el fessin Bluetooth, seria meravellós. Jo tinc 70 euros per comprar allò.
Molt bé.
Capsid és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capsid és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capsid, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capsid.cat.
Molt bé, avui tenim un Copa 2.
Feia molt de temps que volia fer-ho.
Clar que sí, que sí.
Perfecte. Molt bé, continuem des de tertúlia parlant de més novetats de l'iOS 8. Ràpidament, coses que m'han agradat força. Ara, si premeu dos cops a la tecla Home, a la tecla llar, no sé com dir-li, a la tecla...
A la caseta.
La de baix, que és quan podies controlar les aplicacions en segon pla. Ara també les pots controlar, però a dalt et surt al llistat de les últimes trucades, et surt la foto de la persona i també, si tires cap a l'esquerra, et surten els favorits, les trucades favorites. Sembla una xorrada, però va genial perquè fas clic, clic, clic i ja estàs trucant a l'última trucada. Vale?
Això està bé.
Està bé, està força bé. Més coses que m'han agradat molt...
Mira, a mi m'ha agradat una cosa, però ja no és d'iOS 8. S'ha muntat un pollastre d'aquests, una tempesta amb un got d'aigua tremenda, perquè la gent d'Apple se'ls hi va acudir regalar a tothom un àlbum d'U2. I llavors la gent s'ha emprenyat perquè els hi han regalat, perquè el problema està en que la gent que tenia configurat a l'iPhone, per exemple, en que el que compres, si tu amb un altre en l'iTunes de l'ordinador compres un disco, tu pots configurar l'iPhone perquè te'l descarregui automàticament. Doncs clar, hi havia gent que tenia això configurat, Apple t'ha regalat això i els hi va pujar automàticament el disco allà i se n'ha enfadat moltíssim
perquè era gratis.
M'han obligat a tindre aquest disco. Dona les gràcies, bandarra! T'acaben de regalar un disco, un altre dia no et regalaran res, desagraïts!
Sabeu la història aquesta d'U2, no? De les inicials, de...
YouTube?
Sembla que el nom del nou àlbum es diu Songs of Innocence o alguna així, que al revés, les inicials són iOS to you.
Ah, iOS to you, vale.
Això ha circulat molt per Twitter.
Vamos, això serà una casualitat. Però bueno.
No, que aquests, els de U2 s'han servit molt... El mateix nom és U2, que ens ha quedat un tipus de bioespia i...
No, era un tipus de vaixell, no? Era U-Bot, dels submarins alemans.
Però també vol dir tu també, que és un tema religiós, que són irlandesos del nord, i el bon, el gas d'agenollar-se, que de vegades sembla que estigui invocant el hippie i tot això.
Ja, ens hi ha passat una mica d'arròs. Bé, més coses que es poden fer amb iOS 8 i us convido a que les proveu, perquè si no ho fas no ho provaràs.
Tomàs, a veure, ja t'agradaria tu fotre't l'arròs del bono.
Home, i tant.
Vale?
Sí, sí.
Amb un respecte,
Amb tots els respectes, tens tota la raó. Resposta directa a missatges i altres
i
notificacions. Sí, directament des de la pantalla de bloqueig. I més coses, com l'aplicació de salut.
El cap dels escamarlans que ell deixa o el que sigui.
Bueno, seguim parlant d'Apple, perquè vull parlar de... No tenim temps i vull parlar d'Amazon. Només una dada, un parell de dades molt ràpides. Una, el primer cap de setmana que surt a la venda l'iPhone, a què no saps quants iPhones han venut?
10 milions.
10 milions.
10 milions.
Han
batut un euro per
tots els rècords.
Que comptem d'aquí un cèntim per cadascun que han vengut.
A on? Estats Units, Alemanya, Austràlia, Canadà, França, Hong Kong, Japó, Puerto Rico, Regne Unit i Singapur és on es va posar a la venda de manera... És a dir, que aquest cap de setmana compten aquests països, que òbviament tenen poder adquisitiu, són grans, no? Però, ostres, és una passada.
Sí, en sé més d'un que se'n va a França
a buscar-lo.
Sí, sí.
Bueno, ara surt aquí aquest divendres, dia 26, 29.
Sí, no aquest divendres ja comença a sortir a la venda.
Vale, i un altre mossegui, el Cinerbov, que és aquest mossegui nostre, sí, que està als Estats Units.
Estats Units, que estava abans a Long Priceton, Island o i ara estava en un altre lloc.
No sé. Bueno,
ens ho va explicant de tant en tant.
Sí, es van a veure un amic
en
seu.
En Raül se'n recorda, que se'n recorda de tot.
Sí, perquè té molt bona memòria. Doncs em van anar a veure un amic seu que s'havia acabat de comprar un iPhone 6 Plus, i li va fer una foto en aquest iPhone 6 Plus al costat d'un iPad mini. I és això. Vull dir, no, bueno, ho veieu vosaltres oients, ho veieu...
És igual d'alt.
És igual d'alt, és que és gairebé igual.
La pantalla no, o sigui, és igual, el telèfon és igual d'alt que la pantalla.
Bé, aleshores aquí és on entra una teoria del Rubén, que ens l'havia explicat abans al principi del programa, fora de micròfon, que diu que la tendència és que els iPads es facin petits i que els iPhones es facin grans. I d'aquí al 2020 tindrem uns iPhones iPads i uns iPads iPhones. Sí, genial.
Es creuaran, no?
Es creuaran.
Que hauré de posar-me a la butxaca?
No sé, allò ja dependrà de cadascú.
Si tens un iPad a la butxaca, estàs content de veure'm, no? Una cosa, heu vist el vídeo, perquè a Austràlia hi ha un poble d'Austràlia que es veu que és el primer lloc on es posa un Apple Store, que és el primer on es posen a la venda, perquè és on es fa de dia, no?
Yeah.
I llavors es veu que hi ha una web que les webs aquestes es dediquen a anar allà a comprar-lo, i n'hi ha uns que es dediquen a anar allà a comprar el primer iPhone i fotre la terra.
Ah, per trencar.
Per fer el crash test, i l'agafen i el tiren.
Mm.
Llavors, es veu que els iPhones aquests nous, així com el meu iPhone que el va atropellar, va caure de la fragoneta del meu sogre...
I va quedar
és una fragoneta, no un bolo volumen. Va caure de la fragoneta, li van passar per sobre dos cotxes i només vam tindre que canviar la pantalla. Els actuals, caient-se d'un metre l'iPhone Plus sense funda, la pantalla evidentment s'esparreca de mala manera, però és que no només això, sinó és que s'esbotza. O sigui, la pantalla es desenganxa com si... O sigui, queda bastant cardat el telèfon.
Molt més que en els actuals iPhones.
Clar, perquè l'actual iPhone hi ha un ferragot pel costat. O sigui, tu tens dos trossos de vidre. O sigui, bàsicament,
no,
el disseny industrial...
O el 5C, que jo... Una de les coses que m'agraden del 5C és que em dona la sensació de robustesa, cosa que no em passava ni amb el 4, ni amb el 4S, ni amb el 5S. Ni amb el 5. És l'únic que així... Aquest tros
però
de
tu no
plàstic,
tenies un iPhone Dimitri?
El Dimitri es va trencar.
Es va trencar el Dimitri, ja t'han donat un 5C.
M'han donat un
castigat.
5. Castigat. Per haver-ho trencat
un altre dia no trenques el Dimitri. Doncs, però l'iPhone 4 i el 5, bàsicament és un ferragot, és un ferragot que fa de costat i li dona integritat estructural. Quines paraules que dic, integritat estructural com vola. I sí, per això si li passa una fragoneta per sobre, només trenca el vidre.
No hem pogut parlar de Amazon i jo volia parlar de Amazon.
Sí, però tenen el telèfon Kindle que sembla que la gent no el vol ni literalment.
El telèfon Kindle està...
Ara es diu Fire directament.
Sí, es diu Fire Phone.
Fire Phone.
Surt a $449 només als Estats Units, no, em sembla que no es pot comprar encara del lloc més. Jo ho recomano que entreu a Amazon.com, que és la pàgina web d'Amazon als Estats Units, la botiga, que entreu al Fire Phone i que llegiu els comentaris. Perquè jo aquest matí preparant-me el guió els he estat llegint. I el primer comentari és demolidor. Diu, hòstia, sí, molt bon hardware, la pantalla es veu molt bé, no sé quantos, però quan arriba el software... Diu,
és
un xurro d'una patranya. I ho diu un ex-usuari d'Android que es va passar al Fire Phone superconfiat, no anava en la meitat de les aplicacions de Google i el va tornar.
Perquè busques una sèrie de coses que no tens, perquè és un
sí,
porc.
Sí, i això m'ha fet una reflexió. La reflexió és que compta amb els telèfons, perquè més enllà de la qualitat de la pantalla o el processador, si li puc canviar o no la bateria, busquem serveis. Busquem aplicacions.
Sí, són plataformes per accedir a serveis.
Exacte. És veritat que han canviat tota la línia de tauletes.
Però han tret dos Kindles nous, perquè ara
no,
l'estratègia...
Compte.
Han tret dos Kindles.
Kindle és l'e-reader. L'e-reader
sí,
és el Kindle.
Ara ja el Kindle és l'únic que es diu l'e-reader. L'altre són els Tablet Fire, el Fire TV i el Fire Phone.
Sí.
Que el Fire TV sembla ser que té un servei molt bona imatge, però que aquí no en podem gaudir, o sigui, que cagar. Mm. Però han tret dos Kindles. Un que es veu que és de super alta gamma, que val 200 euracos i pico, i que es veu que té, és un Kindle Retina.
Sí, és un Kindle Retina.
És un Kindle Retina amb 300 DPI, allò, una passada, que es veu superbé. Mm. I després n'han tret un altre amb un contracte per especial per criatures amb funda de goma.
Ah, sí?
I amb garantia. I si el nen se'l carrega, te'n donen un altre.
Això està molt
que
bé.
Aquí estan anant directament al mercat dels llibres escolars.
Jo, aquí tens raó. Així com he vist que en el telèfon no l'estaven encertant, crec que amb les tauletes la cosa potser s'hi vagi una mica
millor. Les tauletes potser sí, perquè hi poden fotre pel·lícules i perquè és un tablet i no busques tant serveis, busques més entreteniment.
Abans de l'última cosa que dic d'Amazon és que ha comprat el domini .buy, de comprar, per 4,6 milions de dòlars. Una passada. Increïble.
Però sí, el final, punt buy.
Punt buy, sí, el punt buy.
El punt buy.
Sí, l'ha comprat per ells. Sí,
patates, sí. Punt buy.
Punt buy.
Telèfons, punt buy.
Fire, punt buy. Molt bé, doncs hem acabat la... aquesta tertúlia estranya avui, perquè no deixem parlar, Pau, ja ho sé, que no, som així, som... i menys quan està el Marc.
Ja sabia el que venia.
Gràcies. Doncs comencem amb les propostes Mosseguis, així de carrerilla, perquè tenim poc temps. En Miquel Labòria ha creat, ell, una aplicació que es diu Search and Link. És una aplicació, és la primera versió, encara l'ha de millorar, l'hem estat provant, ens ha agradat força, és una aplicació molt senzilla, orientada als usuaris d'Instagram, que permet cercar per etiqueta o paraula clau. I quan tens totes les fotos, selecciones en plan mogollon i a totes li dius que t'agrada. Així no has d'anar una, sinó ho fas en plan mogollon.
Això és. A Miquel s'ha resolt un problema que ell tenia i volia resoldre. Ja el Cinerbof ens recomana tres pel·lis, el que se'n diu pel·lis waka.
Waka.
Perquè és un tio veu un altre i li fot waka, pam, a la cara. Són la seva pel·lícula, els tres pel·lícules on back, que són pel·lícules, em sembla, d'arts marcials tailandeses, el Muay Thai, i garrotades i pinyos a punta pala. Jo he vist una i està bé, és xula. També tinc una altra recomanació, perquè aquesta és meva, però no està al guió perquè és meva. Ahir va sortir el darrer disco del millor guitarrista de blues actual. En Joe Bonabassa ha tret un treball exquisit que es diu Different Shades of Blue. Impressionant. Different treball d'estudi. Tot temes nous d'en Bonabassa, boníssims. És l'àlbum d'ell que m'agrada més.
Spotify, Bonabassa. Mira, ara que tenim
Joe Bonabassa.
Tenim una llista de reproducció pública de Spotify amb les cançons que van sonant a Mossega la Poma. Doncs mira, per la setmana que... Bueno, la setmana ve, no que venes de Curiolà, sinó l'altra posarem el d'això. En Jordi Oca ens recomana una web d'ajuda. De fet, és una publicació a la pàgina web d'Apple oficial que ajuda els usuaris d'Android a migrar a iOS 8. I està molt bé, la veritat que he estat mirant i està força bé.
En Quique Azcona publica enganxats un article de la web classesdeperiodismo.com que mostra una capsa d'extensions per Chrome.
Especial per
periodisme. És una capsa.
Sí, es diu sí, box. Es diu, és,
ah,
és una box.
És com el farcellet, no?
Sí, sí.
Pels altres. Especial per periodistes, no per pedarastres, no,
per periodistes.
Per periodistes. Rastreig de fons, protecció de la informació, seguiment de xarxes socials, etc.
Està molt bé, eh? És diguéssim, que tu li dones el botó i t'instal·la tot un paquet d'extensions de Chrome amb totes eines útils pels periodistes. Bé, i acabo jo amb una recomanació, que és una pàgina web, que a més és un servei, que m'ha agradat força, que es diu Castelloscopi. Castelloscopi és un sistema que enregistra, o sigui, li poses a la gent que fa castells, a l'enxaneta o a qui sigui.
Fos una GoPro en el casco de l'enxaneta.
Hi ha algú més, que només, no només és la càmera, hi ha algun sistema a darrere, ¿vale? Perquè el que obtens al final és una vista totalment subjectiva de la construcció o deconstrucció d'un castell o del que estan veient ells quan estan pujant i baixant.
A veure, tothom ho mira per veure si cauen.
Ja, bueno, però...
És un divertit.
No, no, està molt bé, és molt xulo, impressionant. Es diu castelloscopi.cat. I ja està, fins aquí les propostes Mosseguis.
Del programa...
Bueno, tu tenies alguna o t'hem agafat així fora de joc?
No.
A part
no,
que programeu molt...
Jo recomano molt Chromecast.
Chromecast.
Aquí tenim en Carles Canyo.
Mira,
no, 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 no és en Carles, que no ve.
Últimament està molt liat, però m'ha promès que vindria. Que sí, que a la que pugui escapar-se, s'escapa. Doncs això, acabeu aquí propostes i marxem. Si ens deixa en Rubén. Ara.
Tenim la fanfàrria.
Doncs això, la setmana vinent a Mossega la Poma, com he comentat abans, ens acompanyarà el grup Coriolà. I ens han promès, a més, algun acústic. Serà un mossegui acústic.
Un mossegui acústic.
Un mossegui acústic.
I a mi no em tindreu, o sigui que...
Jo no puc venir.
Sí, pots, sí mira, pots, de fet sí. Si vols venir, pots venir, perquè serem pocs i necessitem gent.
I jo no hi tindré, no en sèrie podràs parlar
et
més.
Et vaig veure a la Mercè, fa 3 dies.
Ah, mira.
Davant tot el fabricadam.
I vas anar-los a veure?
Sí, sí, sí.
I et van agradar en directe?
I tant, i tant. Sí.
Doncs això, gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobem la setmana vinent. Escriviu-nos propostes, comentaris, suggeriments, idees o tot el que vulgueu a cultura@mossegalapoma.cat o ens seguiu a Twitter o a Google+.
I la setmana que ve, Coriolà i Olereli...
Lala. Adéu-siau.
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.